seguida són les 10 i 22, continuem aquí a Fil per Randa i ara tenim una secció que solen tenir a principi de cada mes i és Astronomia en Xavi Villanueva, que el telefonà en cada principi de mes perquè mos conti una mica les novetats d'astronomia que ha. Ell és divulgador científic i bé, però ja l'hem com a autonomenat l'astrònom de Ràdio Pollença. Bon dia, Xavi. Bon dia.
Bon dia, sí.
Ara te sentim, que no t'escoltàvem.
Vale, d'acord. Bon dia.
Bon dia. A veure, Xavi, què mos has de contar aquest mes? Perquè per mi que hi ha una cosa bastant interessant, que és la pluja d'estels, pot ser?
Sí. De fet, el mes d'agost sempre és una mica recordat per el mateix, no? Per les pluges d'estrelles, i en concret per la pluja d'estrelles de... que normalment, clàssicament, se li diu la pluja de les llàgrimes de Sant Llorenç, perquè més o menys diguem, coincideix per aquesta festivitat. Però bueno, sí, es tracta d'una pluja d'estrelles que és molt coneguda, de vegades no és la més espectacular, també s'ha de dir, i el que passa és que, clar, com que acaba el mes d'agost tothom està molt més de vacances, doncs hi ha més possibilitats que hi hagi més gent que la pugui veure. Sí. I això, bé, això serà en breu. A veure, les pluges d'estrelles són durant molt de temps, és un període que pot ser tranquil·lament d'un mes, el que passa que hi ha un màxim, i aquest màxim normalment en la pluja de les llàgrimes de Sant Llorenç coincideix amb el 12-13, la nit del 12-13, que és quan hi ha el màxim d'objectes visibles. Va, aquesta és una mica la idea. Aquestes pluges d'estrelles es diuen les Perseides. Mm-hmm. Que es diuen així perquè normalment les pluges d'estrelles, la sensació que un té quan les veu és que totes venen d'un punt, val? Un punt en el cel, un punt indeterminat. Llavors, en funció a quina és la constel·lació de la qual venen, llavors tenen aquest nom. Hi ha les Perseides, hi ha les Gemineides, per exemple, que venen de Gèminis, etcètera. O sigui, venen en funció de quin lloc ens sembla que venen aquestes pluges, aquesta mena de meteors que semblen caure a la Terra, aquesta espècie de llàgrimes de llum que estan caient.
I on se podrà veure tota aquesta pluja? És a dir, hem d'anar a un lloc en concret o només que sortim de fora de que nostre ja se pot veure? On mos hem de situar una mica?
Sí, a veure, mira, jo amb les pluges d'estrelles sempre insisteixo en una cosa, en concret aquesta, en concret la Perseida. Penseu que, diguem, el seu quadrant o el lloc d'on ve és la constel·lació de Perseu. I Perseu comença a sortir tard a l'horitzó per la vespre. Llavors, per veure, diguem, quantitats importants, s'ha d'esperar una mica tard, no és de seguida que es fa de nit, i sobretot s'ha de ser una nit molt fosca, que en aquest cas tenim sort, perquè ara la lluna està minvant, i amb lluna amb bimbant és molt fàcil, la lluna amb bimbant surt molt tard, i llavors això ens permetrà poder veure el cel molt fosc. Perquè si no, si és, jo que sé, per exemple, altres anys ha coincidit amb lluna plena, llavors és molt difícil de vegades, perquè penseu que el que estem veient són trossets de matèria molt, molt, molt petitets, que en el contacte, amb l'atmosfera terrestre, s'encenen per fregament, o sigui, el fregament fa que s'escalfin, i a l'escalfar-se tant, s'acaben cremant. És el que veiem, és això, el que veiem és el final d'aquest tros de matèria. Aleshores, jo recomano que sigui un lloc fosc, que hi hagi el mínim llum possible i tenir paciència, que això és una cosa indispensable a l'astronomia, tenir una mica de paciència.
I quina hora mos recomanes, més o menys, per veure-les? Perquè has dit que ha de ser la nit fosca, però més o menys a quina hora de la matinada se pot veure millor?
Home, a partir de les dues de la matinada. Home, a partir de les dues de la matinada. A veure, si un comença a veure a partir de les 12, doncs és molt possible que comenci a veure alguna cosa, vull dir, no estic dient que... Però diguem, si un vol veure allò gran... Les previsions que s'estan fent és de 100 meteors per minut. Aquestes previsions són sempre molt, molt així, vull dir que va com va. Moltes vegades es fan previsions molt, molt, molt optimistes i després la veritat doncs no és tant com es deia. O al revés, a vegades. No? Aleshores, però bueno, jo crec que a partir de la una del migdia, del vespre, no, el migdia seria difícil veure estrelles. a la una del vespre, i cap endavant és quan podrem veure coses així interessants.
I has dit que, bé, allà on tindran major esplendor serà més o menys a partir de dia 12 d'agost, però això fins quan dura? Fins quan poden sortir i veure realment pluges d'estels?
Bueno, són 3 o 4 nits, en realitat. La nit forta és la nit del 13, però en realitat són 3 o 4 nits abans i després, es poden seguir veient, el que passa que cada cop és menys. Va? Penseu que les pluges d'estrelles en realitat són trossos de cometa. És a dir, m'explico, en aquest cas, el cas de les Perseides, per exemple, és la resta d'un cometa, que sabeu que els cometes són trossos de roca i gel que giren al voltant del Sol, i que tenen òrbites molt, molt, molt allargades. Llavors, quan s'acosten al Sol, aquest gel del que forma part la cometa es desfà, vale? I no només el gel, sinó també els trossos del cometa es van desfer i queden flotant per l'espai. Llavors, si aquest cometa, la seva òrbita, travessa també l'òrbita de la Terra, quan la Terra passa pel lloc on ha passat el cometa, el que fa és escombrar aquests restes. És com si fos una mena de joc d'escombrat, una mena d'espiradora, que el que fa és empassar-se aquests trossos de cometa, que dic molt petits, super, super petits, de mil·límetres o de micres, molt petits, però que el ficar-se dintre de l'atmosfera, el fregament fa que s'encendi. Aleshores, què passa? Conforme l'òrbita de la Terra va passant per aquesta zona, no? O per on ha passat el cometa, cada cop els trossos que han quedat flotant a l'espai cada cop són menys. És a dir, que a poc a poc. Per això sempre es parla d'una nit o dos nits que són els màxims, perquè és el lloc, passes per el lloc més on es creu que pot haver-hi més restes d'aquest cometa. Aleshores, conforme ens anem allunyant, perquè la Terra va girant, segueix girant el seu camí al voltant del Sol, doncs a poc a poc les deixem de veure.
Molt bé, i més o manco, amb quina freqüència se poden veure aquests estels? És a dir, jo estic mirant en un cel i durant una hora quina possibilitat hi ha de que vegi quants?
Bueno, mira, jo he de reconèixer que en el meu cas jo sempre he tingut bastanta mala sort. Però en teoria et deia abans que es considera que en el moment àlgid poden ser 100 meteors per minut. 100 metres per minut, diguem, mirant cap a la zona que toca. O sigui, no pots mirar cap a l'oest, ¿vale? Mirar per l'est, més o menys per l'est. Aleshores, hem de mirar cap a aquella zona i si les previsions són les que toquen, estem parlant de 100 metres per minut. Això és molt.
Moltíssim. Mm.
És moltíssim. Jo la meva experiència és que sempre és menys, però bueno, clar, també és veritat que s'ha de tenir un espai, una zona nit molt fosca, perquè si no de seguida quedem deslumbrats a la nostra vista, de seguida queda deslumbrada per qualsevol llum, fins i tot les llums d'un fas d'un cotxe són insuficients per deixar-se les llumbres que poden moltes coses perdre-les. Però seria una mica això, una mica... Bueno, esperem que sigui una cosa així com molt espectacular i que ens doni una bona alegria.
Exacte, i que valgui de pena esperar desperts.
Sí, exacte, perquè moltes vegades jo he fet aquestes observacions i la gent diu, ostres, però què no? Vull dir, clar, és que hem d'esperar una mica més. Clar, allò, la impaciència de veure coses, no? Vull dir, però va així, l'astronomia funciona d'aquesta manera. Se toma su tiempo para todo.
Exacte. Sí. Bé, i tenim les llàgrimes de Sant Llorenç, però no sé si aquest mes d'agost hi ha qualque cosa més destacable en quant a astronomia que mos hagis de contar.
Home, mira, jo ara, per mi em sembla que és molt destacable el que s'està observant tot just està fosc. O sigui, si fixeu cap al sud, s'està veient una cosa que brilla molt en el cel, aquest és el planeta Júpiter, i una miqueta més a baix i a la dreta, el planeta Saturn. I es poden veure d'un vistasso. El més brillant que és Júpiter i el seu costadet, més o menys, entre cometes sempre, el planeta Saturn. I una mica més a l'esquerra de Júpiter-Saturn. I després, una mica cap a la dreta, la constel·lació d'Escorpí, que és una constel·lació típica de les nits d'estiu, amb una estrella principal molt xula, que és de color així com ataronjat, que es diuen Antares. Antares, que és un nom que ve a significar l'antagonista d'Ares. I Ares era el Mart, el déu de la guerra, que era el vermell. Llavors, per això era d'Antares, Antares era antagonista d'Ares, era el que rivalitzava amb el color vermell, el seu color vermell. Mart és molt vermell, atalonjat, i Ares, perdó, i Antares també. Llavors, una mica com, d'alguna mena, com de batalla, a veure qui és més vermell, no? Llavors, per això era d'Antares. Aleshores, és tot això és una missió que es pot fer, mirant cap al sud, doncs sud-sud-est, ho veureu perfectament. El primer més fàcil de veure és Júpiter, perquè és el que brilla més claríssimament, i després ja dic una mica sota, cap a l'esquerra, està Saturn. I després cap a la dreta, a l'Escorpí, que és una de les constel·lacions que més, jo diria que més fàcils de veure, en el sentit que és la que s'assembla més a el que diu que és. Saps? Perquè quantes vegades hem sentit parlar de... Això és, jo què sé, la Ossa Major. I tu dius, bueno, potser sí que veig una ossa o veig una altra cosa, o jo que sé, qualsevol altra. Moltes vegades les constel·lacions s'han de jugar molt amb l'imaginació. En aquest cas, Escorpí, jo crec que és de les que guanyen una mica la batalla i que semblen bastant el que diuen que és. Aleshores, és una visió fantàstica, i la sort d'això és, a més, que es pot veure tot just es fa fosc, si no t'has d'esperar a les 4 de la matinada, per entendre'ns. I això es veu cada nit que està veient. I és molt espectacular. I si tenim uns prismàtics, no cal tenir telescopi, amb uns prismàtics i un bon pols, si tenir pols o, bueno, o poder recolzar-los en un lloc així que quedin una mica fixes, i observeu Júpiter, podreu observar alguns dels seus satèl·lits amb molt bona... sobretot que tingui bona vista.
O sigui que això quasi a simple vista se pot veure.
Sí. Els satèl·lits no, els satèl·lits necessitem uns prismàtics mínimament, però tot això que us he vist ara, tot sí. Això sí, a simple vista. Es fa fosc, mires cap al sud, la referència és una cosa molt brillant, allò tan brillant és Júpiter, i després, això, cap a l'esquerra tenim Saturn, que sortirà una miqueta més tard, veiem un poquet més tard, i després a l'altre costat està la constel·lació d'Escorpí. Llavors és una visió fantàstica, només ja dic a simple vista. Després si ja posem telescopis i tal, doncs estupendo, perquè a Júpiter podem veure els seus satèl·lits i les bandes equatorial, podem veure Saturn amb els seus anells, vull dir que això també depèn del tipus de telescopi, però en principi només a simple vista ja podem veure, bueno, dos objectes que són, entre altres coses, els dos planetes més grans del sistema solar, dos boles de gas que estan flotant, doncs, a uns quants milions de quilòmetres de la Terra.
Molt interessant. I més, qualque cosa més que no hagin comentat aquest mes d'agost?
No, bueno, en principi jo, una mica això ja és una bona feina, posar-se aquí a mirar tot això i sobretot jo que sempre insisteixo en descobrir-ho, tampoc no posar-se nerviós. L'astronomia és una, sobretot l'astronomia, tant de l'astronomia d'aficionat com de professional, és una feina de molta paciència. I jo moltes vegades si explico a les persones quan faig cursos o faig xerrades que és veritat que en el món en què vivim que tot va super, super, super ràpid i tot ho volem molt, 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 molt ràpid, de vegades l'astronomia sembla com que lento que és esto, no? que buf, però és que funciona així, perquè l'univers funciona en aquest sentit. Vull dir que són els números sempre són molt grans, els temps són molt grans i tots els processos són molt, molt, molt lents. Aleshores, clar, requereix això, requereix una miqueta de paciència, però jo crec que val la pena que sigui mirar el cel, i sobretot ja et dic, aquesta nit que estem sense lluna, minvant, que la lluna surt tard, i per tant són nits molt fosques, doncs, però bueno, per reconèixer aquestes constel·lacions principals, no?, que doncs les osses, buscar l'estrella polar per saber on està el nord, bueno, posar-se una miqueta en el paper, diguem, dels antics, no? I com ho feien ells per orientar-se i com connectaven amb el cel i com, bueno, en certa manera, doncs, bueno, s'hi fascinaven, no?, tot el que tenien allà a sobre. Amb raó, segurament, no?, perquè, a fi de comptes, tots i totes venim d'allà, no?, perquè tots, suposo que tothom ha sentit parlar de la famosa frase que són pols estrelles, doncs, bueno, en realitat és literal, a fi de comptes, tots els elements i les coses que en formen s'han fabricat a les estrelles, per tant, i doncs, aquesta fascinació pel cel nocturn, segurament a mi sempre m'agrada dir que hi ha una mena de connexió així, una mica estranya. Això no és molt científic, però bueno, però està bé també pensar-ho. Però una mica de poesia a la ciència està molt bé.
Exacte. I que tot val la pena així esperar per disfrutar-ho.
Exacte, això mateix. Sí, si no s'acaba molt ràpid.
Exacte.
I a més, ara que estem de vacances, home, doncs jo què sé, anem més a poc a poc.
Tenim més temps per aturar-nos i pensar i mirar-ho tot, així com toca.
Sí, exacte.
Molt bé, doncs, Xavi, moltíssimes gràcies per aquesta connexió amb tu. I bé, tornarem a xerrar amb tu en un mes de setembre, a veure quines novetats hi ha.
Perfecte, doncs tornarem a parlar.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.